Això és Educar les criatures. Aquest programa d'avui, allò, podria titular-se Com canvia la vida de parella un fill? Podria titular-se també En què empitjora la vida de parella un fill? Tenint en compte que la millora en moltes coses, però que en algunes l'empitjora o almenys la sotmet a un grau de dificultats extremes. I necessitem parlar-ne amb algú que hi entengui de tot plegat. És l'Antoni Bolinches. Bon dia, Antoni.
Bon dia, com esteu?
Ell el coneixeu de moltes coses, com a autor de llibres com El sexe savi o Amor al segon intent i molts d'altres, perquè els dos probablement estan vinculats al tema d'avui. Aquest any el podeu escoltar al suplement del Xavier Solà, d'aquí una estoneta. Avui diumenge fas doplet, d'aquí una estona...
Ja em quedo aquí.
D'aquí una estona parlats amb el Xavier Solà de innovacions tecnològiques, això que fas aquest any, no?
Sí, sí, en clau de concurs, per reflexions sobre la realitat, la nova realitat tecnològica.
I l'Antoni Bolinches compleix les credencials, que és que és pare d'un noi de 35 anys,
sí.
Tens un net de 8, per tant has passat...
Ciliac, el meu net ciliac.
Ah, sí,
veus? Tenia apuntat el títol del llibre,
veus?
Perquè em resultarà molt útil.
I et portes 25 anys amb el teu fill. Vas ser pare jove, tu.
Exacte. 25 anys ens portem.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, sí, clarament, la Sílvia Soler, vam convidar-la un dia, té un capítol d'un llibre que es diu Tenir fills no et canvia la vida, te la destrossa. El llibre és amb cony i tot. Subscriuries aquesta afirmació, Toni?
Jo faria una matisació prèvia. Evidentment, un fill sempre canvia la vida. Però... hi ha una qüestió prèvia, que és, te la pot canviar per bé o per malament. Des d'un punt de vista de la quotidianitat, hi ha molts entrebancs, dificultats, implica unes càrregues importants. També d'un punt de vista de la transcendència de la realització personal o d'afavorir la teva pròpia maduració, te la pot canviar per bé, però faria una matisació prèvia, i és si el fill és desitjat o no és desitjat. Aquesta seria una clau prèvia per veure si després veurem més la cara de tenir un fill o veurem més la creu de tenir un fill. Encara que, evidentment, sigui o no sigui desitjat, aquesta nova realitat et canvia la vida, però costa més que sigui per bé.
Clar, però desitjat, hi ha dues vies aquí, no? Aquell fill que no vols, que quedes embarassat, aquest, evidentment, té unes dificultats, però també hi ha el fill, a vegades, potser desitjat que s'ha dit que sí, però no prou madurat. És a dir, que la parella potser no ha assumit prou bé, doncs, que tenir un fill vol dir que ens canviarà la vida.
Oi,
i que haurem de canviar de prioritats, no?
Aquesta seria una variant del no desitjat,
sí.
O sigui, del sobrevingut. Mm. Aleshores, encara hauríem de filar més prim.
Del que ve perquè toca, perquè
sí.
Ja és el moment, però
parlaríem
que...
del no desitjat, del sobrevingut i del desitjat.
Tu que has escrit sobre sexe i també sobre la vida i sobre l'amor, llavors deia que potser no és el més important. Tu creus que el canvi més transcendent és que desapareix aquell eufòria sexual, suposant que hi fos, no tothom la té abans de la parella,
sí,
o hi ha altres coses encara més transcendents?
Aquí està una primera reflexió, no? Evidentment, si la parella té un fill desitjat, està en una convivència harmònica, són prou madurs els dos, està clar que el fill segurament enfortirà la relació, contribuirà a la maduració de les parts i alhora cohesionarà més el projecte de família. Però clar, aquest seria el supòsit òptim, que quasi mai es donen totes
sí, sí,
aquestes
sí.
Circumstàncies favorables. Per tant, d'entrada, el que sí és cert, com tu apuntes, és que sigui quina sigui la situació íntima de la parella, tenir un fill sempre juga en contra del manteniment del desig que es tenia en aquell moment, fos bo o fos dolent. Sempre juga en contra. Després, si es gestiona bé el postpart i el primer any de canvi radical, que implica assumir les tasques respectives de pare i mare, es pot començar a recuperar una sexualitat que mai serà com l'anterior, perquè la parella amb fills d'una manera inconscient canvien la seva actitud vital envers la sexualitat, almenys durant una etapa important de la infantesa dels seus fills.
Què vols dir, que fa menys soroll perquè no el sentin el nen? Doncs
pues molt bona, aviam.
Molt bona, és com el que s'hi
sí,
troba.
Sí, molt bona aportació. Perquè
canvia els horaris. No?
Això de moment...
Aquells xiscles de guerrer...
Ja et resta espontaneïtat. I evidentment, el principi d'espontaneïtat per la sexualitat és fonamental. O sigui, primer, estàs més estressat. Segon, tens menys moments privats. Tercer, no et pots esplaiar com cal. Per exemple, jo et puc dir, són casos molt puntuals, però casos d'inhibició orgàsmica de dones que xisclen molt al tenir l'orgasme i quan saben que no es poden esplaiar com necessitarien, al no poder xisclar inhibeixen l'orgasme i a partir d'aquell moment són anorgàsmiques.
Mm-hmm. Ostres, És horrorós, això.
És que esclar, millor posar-li un nen als Teletubbies a volum 10. I dius, qui ha cridat? El Tinky Winky.
Por, o l'Ala.
El Tinky Winky ho havia estat esbarat. Escolta, de tota manera, hi ha un altre tòpic, una altra llegenda que, que anem circulant, que és la de tenim cansats, tenim son. Tu, en un teu llibre, també aquest llibre que hem comentat aquí, El Cerebro Femenino, que va sortir fa poc. També parlen que hi ha temes hormonals, hi ha temes, tu parles de la prolactina no? que també és un inhibidor sexual.
Sí, sembla que estem programats filogenèticament perquè la dona prioritzi a l'alletament en detriment del gaudi sexual. És com ara has de privilegiar el fet de cuidar del teu fill, no et distreguis amb altres coses, i aquesta correlació entre augment de prolactina i pèrdua del desig sexual està constatada, comprovada.
Clar, però ells estan programats per marxar corrents a perpetuar els seus gens amb una altra família. També, llavors és fotut,
això és una coartada, és una coartada filogenètica que sí. L'home sexista utilitza per justificar la seva infidelitat.
Però això és veritat o no?
Filogenèticament és cert, però clar, com som més cultura que instint ja, aviam, el que no podem...
Ja comença a no colar, t'està dient.
Sí, no cola,
per entendre'ns, aviam, el que podríem dir que filogenèticament tindrem aquest desig, però com el comportament depèn de la voluntat, nosaltres aleshores des de la voluntat podem decidir si som fidels o som infidels. No podrem inhibir el desig, però sí podrem inhibir el comportament.
Uh-huh. Després hi ha una tercera variant, em sembla. Ja es pot ser fidel, es pot ser infidel i es pot ser fidel pesat, no? Que és el que són molts.
Què vol dir això?
Explica, que és un fidel pesat. Que tu estàs amb la criatura i la faceta de geisa la tens una mica oblidada i el pobre home veus que ho està passant malament i t'insisteix i home...
Però també perquè hi ha molta gelosia. Quan homes reconeixen que tenen gelosia dels seus fills.
Oita. Perquè home, no en tenim cap dubte. Els immadurs...
Són immaduríssims.
Just quan acabo de dir. Just quan acabem de dir.
Ara que acabo de dir que sí, diu sobretot els immadurs.
Excepte vosaltres. Els immadurs i vosaltres...
Home, és que és un escàndol, només per casa un nen tota l'estona, home, això és una vergonya. Nosaltres que érem primers.
I a més, com volen que madurem si no ens fan cas? Clar, imagina que maduréssim i què, si ningú l'interessa.
Una de les meves citacions que ajuda a la reflexió masculina, perquè la dona, curiosament, per la pròpia evolució del procés de gestació es va preparant física i psicològicament per assumir la maternitat, però l'home això ho veu com a espectador, es pot implicar més o menys, però ho veu com a espectador, i aleshores molts homes no estan preparats per aquesta pèrdua de protagonisme o dedicació de la dona cap amb ells, però precisament assumir productivament aquesta pèrdua relativa d'atenció, afecte i dedicació de la dona, perquè prioritza evidentment les necessitats del nen que acaba de néixer, m'ha permès fer una reflexió que l'apunto amb el meu proper llibre de Els colors de la vida, que ser pare és la última oportunitat que té l'home per deixar de ser nen.
O sigui, si no aprofitem aquesta... Si no...
O ara o mai, Carles.
No, potser tu molt segon. Jo encara t'hi veig opcions.
Mai és tard per matar.
No, i és evident, és una cosa que...
Però gestionar la gelosia, quantitat de pares ho reconeixen. Igual que podem privar-nos de ser infidels, encara que no ens podem privar del desig, evidentment no ens podem privar de tenir gelosia. El que sí podem fer és gestionar bé la gelosia. Clar. I ser conscients que depèn de com canvia l'actitud de la parella i també de la teva capacitat de gestionar bé aquest canvi. Si tu entens que és natural per una qüestió de prioritats, que durant un temps la teva dona estarà més en clau de mare cada parella sexualitzada, ho gestionaràs bé i també despertarà una nova magnitud, una nova dimensió amb el teu sentiment d'amor. Perquè quantitat d'infidelitats s'inicien en aquesta fase primerenca, com deia molt bé la Carrer, on el pare es sent abandonat, li serveix de coartada emocional, ho parla amb la companya de feina, i què et passa? No és que la meva dona només pensa en el nen. Oi, si jo fos la teva dona, pensaria en tu. Ai, que bé.
Això és així, culpa de la secretària, però, així, perquè si diuen aquestes coses que van a buscar-lo, ja, sí, home.
Però jo crec que també ho podríem de fer una lectura les dones d'això, que igual que culturalment l'home ha de fer tot aquest esforç, potser la dona, i ara parlo seriosament, hauria de fer també l'esforç de tenir en compte que potser pot ser més coses, a part de mare.
Mira, et diré una cosa. això es pot fer en tots els àmbits menys amb el de la sexualitat. És, moltes vegades és un error ben intencionat de la dona voler satisfer les necessitats de l'home malgrat ell no sent aquella necessitat en aquell moment. És pitjor el remei que la malaltia, perquè aleshores la dona comença a desenvolupar una inhibició del desig per sentiment de tasca. O sigui, aviam, el sexe no es pot forçar ni esforçar, ha de ser conseqüència d'un desig previ. Un dels grans problemes de la pèrdua de l'interès sexual quan és mare no és únicament l'efecte de prolactina, l'estrès de la nova situació, sinó que a més comença a desenamorar-se del seu marit si el seu marit no actua a l'alçada del que ella espera.
Ostres,
com pare.
Per la qual cosa, espavila.
No tinc cap problema.
Quan recupera el desig, ja no recupera l'interès sexual orientat cap al mateix subjecte eròtic i s'enamora d'una tercera persona.
Quin embolic. Així està el món, perquè és cert. Estem parlant d'això, també es diu aquí, la temporada passada vam veure que amb experts que ens venien aquí, que el divorci, doncs, cada vegada més dels primer i segon any d'un fill, doncs, estan disparant un nombre de divorcis.
Sí, sí.
Hi ha gent, més gent gran que ens escolta, que diu, això ja no és com abans teníem més paciència, però també en defensa de la nova societat, igual que passa amb l'educació, que ara és més difícil educar nens, perquè abans no hi havia tants perills, també és veritat que ara una parella, la seva relació és més intensa abans del matrimoni, tant sexualment, sovint,
sí, a tots els nivells,
com
sí.
És una relació més cuidada, has optat per un model de disfrutem de la vida, viatgem junts, cuidem-nos molt, vivem-nos molt, quan abans moltes parelles ja era una convenció que ja estava assumit, la mare ja era molt maternal abans de tenir, ja et deia, em vull casar per tenir fills. Jo em poso la pell de dir gent jove que avui viuen una vida de feliç, viatgen molt, tenen una vida fantàstica, i com diuen, anem a tenir fills. Sí. I allà hi ha una transformació hormonal, el que vulguis, i un canvi de prioritats, que en aquest cas l'home sovint és el que se sent desplaçat de dir, escolta, a vegades massa mimat, jo crec, no?, que allò que és el centre d'atenció i tots els mimos, i de cop diu, ara, sóc el tercer, el quart, vas perdent punts, no?, el cinquè, vaig baixant.
De la mateixa manera que els primers germans d'una estructura familiar pateixen la síndrome del príncep destronat quan neix un nen més petit, perquè no està en condicions d'entendre que en aquells moments ella no serà el centre d'atenció de la mare, també el nen que tenim dins de cadascun de nosaltres, els homes, també es sent abandonat per la part de mare que troba amb la dona quan veu que la dona es dedica al seu propi fill i no al nen que el seu marit necessita que sigui acaronat per la seva dona, en aquest cas dona mare.
Anem a escoltar uns quants testimonis.
Educar costa, oi, Mariona?
La Mariona avui és l'enveja de tots els que estem aquí parlant d'aquest tema, perquè ella no té fills, no pot explicar les seves batalletes personals,
no,
però viu en un món de flors i violes.
No ha de posar la tele a volum 10.
Esteu gelosos?
Estem gelosos.
No!
I ara no!
Recorda'ns, com és això? Com és, Mariona?
El què?
La vida sense nens. En fi, no, recorda'ns, què pensen els pares que sí que en tenen?
Doncs jo he de dir que he après moltes coses. Us he escoltat ara i he après que et pots quedar anorgàsmica, que et poden fer les banyes en plena quarantena o que el teu marit s'enamori d'un altre. És a dir, que això ja m'està fent replantejar, i suposo que com a mi, a molta gent que no és mare o no és pare, doncs això de voler tenir criatures. Però a casa dels altres us he de dir que estan com tots els d'aquesta taula, eh? Menys jo, sí. És a dir, que estan fumuts, que hi ha molts temes com el sexe que no el parlen gaire bé, però en general sempre els pares traieu aquella força per dir que maco que és això de tenir criatures.
Sí, ho traiem, trobem l'energia, no sé on, però perquè som madurs, en el fons som madurs.
I bona
aquí
gent.
Fem el paper de simple.
No, i a més que en aquesta taula el tema sexual el portem fantàstic.
A veure, que no sé per sota, jo no estic notant res en aquesta taula.
Hola.
No, és que estem en horaris protegits.
Malament, diuen aquesta taula. No, jo estic molt protegit i ara em vigilaré què passa.
Bé, jo fa setes que els he preguntat als pares i mares, sí, amb qui he parlat, són el sexe, les sogres, sí, i els sogres, el temps lliure, la figura de l'home marginat i alguna que em deixo, però no sé, per quina comencem?
Home, l'home marginat pinta molt bé,
sí,
eh? Sona bé. Home marginat.
T'hi sents identificat?
No, al contrari, els d'aquesta taula, no, però...
No serà que et passa com el Santi Millán?
El Santi Millán, me'n recordo bé, l'altre dia vaig trobar i vaig demanar com va això.
Ha millorat?
Ha millorat.
Vaig al ginecòleg i és que ni em mira. Parla amb la meva dona i és que, o sigui, com si no estigués, i de tant en quant fas, que jo també, que sóc el pare, que estic aquí, no importa res.
No importa res, pobre Santi, quina paneta sí. que ens va fer aquell dia.
També, també el sem llarga, era fent penes, el que deia l'Antoni Bolitges sí, abans. Sí. Anem pels llocs, mira, a casa no em fan cas.
Amb complexa de Calimero, nadie me quiere. Sí, sí. Però avui el que farem serà reforçar la seva tesi, perfecte. Perquè més d'un pare també se sent desplaçat.
Endavant, pares.
Que tu quan estàs allà al parc, tu ets un titere que no pinta res. Fuig d'aquí, tu. Ja t'avisarem.
En un moment no hi havia ningú més que compartir aquell espai i compartir amb la Muntsa, i per tant, a partir del moment que apareix la canalla, doncs només per percentatges ja quedes totalment desplaçat. Només per percentatges. I a sobre, doncs perquè com que la canalla és molt maca, doncs, i la mare té una tirada especial, una tirada especial.
El que sí que és veritat és que quan et parlen quatre alhora, ja dono preferència als fills, que són més matxacons, llavors el pare és veritat que queda l'últim. Però el pare és protagonista quan hi ha feina, quan toquen banyeres, jo hi penso molt, amb el pare.
Amb el que és col·laborar a casa i fer que la casa rutlli les coses, llavors, bueno, la primera persona, tot de tu, que s'ha d'anar a comprar o el que sigui.
Emocionat escoltant Calimero, eh? Què deia? Esto es una...
Calimero...
Però què deia ell? És una
injustícia. Nadie me quiere.
I todo porque soy más pequeño.
Anàvem la closca al cap.
Un moment que deia una injustícia i todo porque soy pequeño i ellos no sé què. Jo som...
No, sou uns ploramiques, eh?
No, no, ara no.
Qui? Jo... Calimero?
Calimero, exacte. Calimero,
sí, no, no, quan sento els altres que diuen el mateix que jo penso, home, va, no siguis així, però després ho diem.
Sou una figura d'acompanyament operatiu,
això
eh?
Això ens ho han dit també, mares... figures d'acompanyament operatiu útils per fer banyeres.
Exacte, avui ho han tornat a repetir.
Molt bé. És una figura que subscriu el senyor Bolitges, el nostre convidat. L'home passa a ser una figura d'acompanyament operatiu, o s'hi pot sentir?
En determinats casos sí, però jo crec que la manifestació d'aquest abandonament pot ser molt variada, i repeteixo, ben gestionada és una oportunitat òptima per madurar com persones. O sigui, tot home que assumeixi responsablement la condició de pare serà més madur que ell mateix sense haver passat per aquesta situació.
Tres.
Això està claríssim.
Esteu prenent apunts, nois, avui?
No, jo no m'he quedat sense paraules de la maduresa que m'ha caigut a sobre. he madurat el triple. No, el que és cert és que, a veure, també hi ha una altra cosa, moltes parelles diuen... Hi ha una prova, que és el primer viatge junts, que de cop per aquella parella, tot fantàstic, el primer viatge junts. Allà comença a veure que ja veus que no t'agrada alguna cosa. Conviure, és un segon pas.
Sí.
Compartir despeses, diners, no sé què, clar, la criatura és prova de foc. No?
Ja, Carles, la primera crisi de quantitat de parelles és precisament no a les primeres vacances que passen junts, sinó a les segones vacances, perquè moltes tenen un canvi radical, no saben com passar el dia sense fer l'amor.
Clar, s'avorreixen, quan no fan l'amor diuen què fem ara, no?
Els crucigrames també.
Sudoku.
Més preguntes, Mariona.
Doncs una que un cop la vaig dir a meu alta vaig pensar de, ostres, Mariona, és una mica cruel, però és com és la vostra agenda familiar i què feu quan teniu temps lliure?
Temps lliure? Quina mala baba preguntar això. Això és provocar. On vas amb
això? Temps què?
Què del temps lliure? Jo penso que és important mantenir-lo. Llavors, que encara que sigui obligant-hi, doncs que un cop cada... el que tu necessitis, puguis anar a sopar amb una amiga i que es quedi el pare amb les criatures, igual que el pare pugui sortir a sopar amb amics o anar d'excursió o el que cadascú li agradi fer.
Sí, ara són molt planificades. Es va carinyo. Aviam, qui va al hockey amb un, qui va al hockey amb l'altre, qui va a bàsquet, qui va a futbol, qui va a recollir a música, qui el porta... Clar, evidentment, abans, quan només eres dos, doncs anava sobre la marxa. Avui fem això...
Sí, sí, i això de un divendres dir, vinga, va, agafem el cotxe i ens anem por ahí. Des que hi és ella, no, ja tens que planificar, bueno, on dormirem, on menjarem.
Passes a prioritzar les activitats que li agraden a un nen i, per tant, doncs, clar, quantes vegades quedes al parc amb amics que abans sorties a la nit i estàs al parc i rius dient, hòstia, com ens hem de veure, no?
I a sobre quedem amb gent per que parlem del nostre nen. Això és positiu o no hi ha altre remei? Que
és inevitable.
Converses, sí.
És inevitable. És una nova realitat. Necessitem contrastar, comentar i, per altra banda, possibilitar un aprenentatge vital. Compte que el canvi més radical en la vida d'una persona sovint és passar de ser una persona sense responsabilitat maternal o paternal a ser una persona amb responsabilitat paternal o maternal, perquè mentre tu no tens la responsabilitat de cuidar amb un altre, el teu codi és buscar l'autosatisfacció, però quan tu has de cuidar amb un altre, el codi de buscar la teva autosatisfacció, si tens aquesta capacitat d'acceptar la nova realitat, queda en segon lloc, per la qual cosa et dediques i passes de ser persona que necessita i desitja ser cuidada a persona que sap que ha de cuidar l'altre, malgrat que hi tingui necessitats insatisfetes. I això és un canvi radical amb el paradigma, amb la manera d'afrontar la vida.
I ja que no fas res més, doncs de què parles? Parles d'això.
De nanos no ens passem el dia parlant, però per exemple ara intentem tenir una conversa d'adults i tenim aquí uns nanos que estan fent la seva i per tant és inevitable estar en alguns moments pendents d'ell. Tinc dos ulls a davant, tinc dos ulls a darrere, vigilant aquell parell de trapelles que estan per aquí amagats, jugant amb les cadires, i jo més a més jo no estic assegut, estic de genolls perquè m'han pres la cadira, però... Però bé, això forma part del dia a dia.
Només fem que parla del nen, de com està el nen, de que ha vingut ma mare a cuidar-lo, que si no ha vingut la mare d'ell a cuidar-lo, i només veiem la tele 5 minuts i apa, a dormir.
El que centri la conversa, la canalla, no m'agrada. I llavors miro de si és una cosa que li atanya a la Júlia, doncs es parla d'ella i el que sigui. Però no m'agrada que totes les converses o tot... vagi per aquí.
Sí, hi havia que certa crispació, eh? Allò...
Sí, hi havia una mare una mica emprenyada, eh? Escolta, només parlem de nens.
I ha dit 5 minuts i a dormir. Ha quedat clar que era a dormir, però en tots els sentits. En fi, dos temes més que hem tocat, Mariona, i delicats, no?
Ens en queden dos, i els més delicats i conflictius. Un dels que més els interessen al Gavaldà, que és el sexe, sí, evidentment.
Sí, sí, clar. Que em dones, Maria.
Sí, ja n'heu parlat una mica. I també els sogres i la sogra.
Aquest també m'interessa molt.
Mira, per oblidar el segon parlem de sexe.
Sí que és una mica més divertit, no?
No, perquè és delicat, aquest. Perquè modifica molt, perquè... Què has trobat?
Doncs, home, no, què ha de modificar, mare de Déu. No, pares i mares, això del sexe és el mateix ara que quan éreu només dos. Vosaltres ja heu contestat una mica, els d'aquí a la taula, ja us heu posicionat.
Bastant.
Però ara es posicionaran altres pares. La vostra parella i vosaltres... esteu diferent des de que ha arribat una criatura.
És la vida que ens ve, recordant-nos que hem de fer l'amor.
Passa si vas d'en secundari. Tens pocs moments. Clar, és com que ha d'estar tot més programat. No pot ser a qualsevol moment del dia, ni a qualsevol lloc, ni... No, no hi ha rampells. L'altre dia ho parlàvem a casa. Ui, s'han acabat els rampells. Quan fa que no tenim rampells?
Doncs no, no, la veritat és que no fem l'amor com abans, no té res a veure, perquè des que tenim la criatura fins i tot hem posat baldes a les portes, sí, perquè de tant en tant es presenta el criu i clar, talla el rotllo, i per una vegada que tens una mica de rotllo, doncs malament.
També pot ser que et baixi una miqueta el líbido, no sé què és, però ja no tens aquella energia que tenies al principi quan ets dues persones.
A ensenyar els nens a fer migdiades ben llargues, que això també va bé, que al migdia no s'està tan cansat com a la nit.
Fem l'amor!
Quin gran consell,
aquest gran consell. M'està arribant tard, però vaja...
Però tots fem el mateix, jo descobreixo que tots fem el mateix.
En sèrio, tu també poses baldons, Karen?
I tant, i tant. I ensenyo a fer migdiades llargues.
Pijama i orinal, sí, sí.
De fet, els biorritmes sexuals, per la majoria de les persones, quan estan més àlgids, és al migdia. Pel matí, la gent encara no s'ha activat des del punt de vista psicofisiològic, i per la nit la gent arriba cansada. Per tant, és cert que la migdiada, i aquest ens porta a un altre gran problema, quantitat de persones no dinen amb la seva parella, sinó que dinen amb terceres persones. Moltes,
amb qui fan la migdiada?
Moltes primeres infidelitats es produeixen amb companys de feina, perquè estàs compartint els bons moments amb els moments on, podríem dir, les hormones sexuals estan més actives.
Abans que l'associació de secretàries ens escrigui, que jo crec que ja està sortint el mail, el que valdés de la broma,
sí.
I diu
sí,
secretària,
sí, sí,
però vol dir
broma,
qualsevol companya, qualsevol companya, pot ser la teva jefa, perquè clar,
sí.
No cal.
Si és la jefa...
Anem pel tema sogres, Mariona.
Sí, que la paraula sola ja fa una mica de tírria, de por, eh?
Sí, però una paraula que també se li ha abocat molta...
No,
molta...
jo no tinc fills i a mi ja em fa por abans de tenir fills. Imagina't després, que suposo que deu ser molt més complicat. Vinga, va, pares i mares, expliqueu-me si canvia o no la relació amb els sogres, un cop tens fills.
tothom s'hi vol ficar, tothom vol dir la seva, la teva mare diu com ho has de fer, la teva sogra diu que ho has de fer al revés, de cop es presenta...
No, hem trobat una invasió dels sogres cap a casa. Realment, ajuden molt i va molt bé, la veritat.
Bueno, abans els sogres eren més doncs, de quan et ve de gust veure'ls els veus o vas a dinars o sopars i a més no hi ha mai cap tipus de conflictes. I ara que hi ha fills, doncs, com que són avis de les criatures, doncs, clar, és com que hi ha més l'obligació de que cada setmana o cada tant temps el que tu decideixis, doncs, els nens vegin els avis. I llavors, clar, tu també has de veure els avis. Si això repercuteix en que potser tu estàs més amb els nens que no l'home, vol dir que la que fa el contacte directe amb els avis sóc jo, que no sóc la filla.
Però també et diré una cosa, que quan tens un fill ja et miren diferent. Ja em miren com un pare.
És bastant obvi, sí, sí, és que clar, és que ets un pare.
Ja, ja no ets aquell ganàpia.
Ens costa assumir-ho.
El problema de tot això és que a l'home i la dona són pares i mares i alhora no deixen de ser fills i filles dels seus propis pares. Sí, sí. Gestionar aquesta doble pertinença no és fàcil. Els avis, quasi sempre l'àvia, entra en conflicte amb la nora per educar el net. I això genera molts conflictes amb molts marits. Això genera la síndrome del matalàs. O sigui, entenem per matalàs que es troba amb una disjuntiva...
Tu tens el síndrome de matalàs, sogre, no, eh? Es troba matalàs.
Entre la mare, que li fa unes demandes de com ha d'educar el seu fill, i la dona, que li fa unes demandes diferents, perquè les dues dones estan rivalitzant per tenir un protagonisme determinant amb l'educació del net.
I matalàs per què?
Sí, exacte.
Perquè l'home, molt clarament, li foten bufetades per les dues bandes.
Ah, està bé. Però vaja, aquest conflicte sense nen també passa, no? Vull dir
que sí, toca... però s'agreuja, sí, sí. S'agreuja amb els crios. Ja. Però, amb els
sí,
crios.
Perquè hi ha un motiu, hi ha un bé sagrat, que és pel bé del nen, tothom se remanca
allà. És una nova realitat.
Deixa, aparta, que això es fa així. Ara t'anava a fer una pregunta que ja em fa vergonya fer-te-la, havent escoltat tota aquesta estona, perquè anava a dir... m'imagino la resposta, però tu me la diràs. Una parella que està malament i diu, tinguem un fill, que això ens unirà molt. Sí. Això ens salvarà el matrimoni.
És un dels grans errors. Es fa amb bona intenció, perquè creuen que, en lloc de pensar que no estan funcionant prou bé, creuen que els hi manca l'al·licient del fill. Quan el fill mai pot ser un al·licient, sempre ha de ser una responsabilitat desitjada, de transcendència, quan la parella es sent tan ben acoblada que consideren que volen donar una projecció de futur al seu benestar. Hem d'estar d'acord en quatre bases fonamentals perquè la parella funcioni. Primera, ha de tenir un bon acoblament sexual. Segona, han de tenir caràcters compatibles. Tercer, al que tu refereixes, han de tenir una escala de valors similar, perquè aquí entra la ideologia, els principis, les prioritats existencials, la manera d'entendre la vida, la religió, la cultura, i després tenir un projecte de vida convergent. Per això no és fàcil que la parella funcioni.
Convergent vols dir?
Sí.
Vols dir en general?
Convergent? Sí.
Perquè si ell és de Convergència i ella d'Unió...
aleshores hi ha problemes.
Escolta'm, t'asseguro.
O molts problemes.
Algun, eh? Vull dir que clar, és que costa avui dia. O si és... Ara, per nosaltres, si és d'Esquerra, però és més del Carot o més del Puigcercós. Vull dir que costa molt avui dia tenir un projecte com... De tota manera, ja per acabar, Antoni, com que hem fet aquest programa ja assumint que avui a l'Educació de les Criatures parlàvem de quines coses negatives té per la relació de parella tenir fills, hem d'acabar un missatge optimista, ja l'has dit tu abans, no? Però seria aquest, no? Que si superes i si madures, després la relació deu ser...
No hi ha millor oportunitat pel creixement personal que gestionar bé la ferida narcisista que implica passar en un segon lloc quan la teva parella ha de cuidar el teu fill i tu ja no pots ser un nen que demana ser cuidat, sinó un adult que necessita cuidar a la vegada el seu fill.
I avui l'Eduqueu ha estat una escola amb Antoni Bolinches, d'aquí una estoneta, el podreu escoltar amb el Xavier Solà, per tant, continueu en la sintonia d'aquesta gran emissora Catalunya Ràdio.